Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'app el podcast.
Dies negres pel que fa a la violència de gènere. Una dona de 50 anys ha estat assassinada presumptament a mans de la seva parella a Màlaga. La dona havia entrat al sistema de seguiment integral en els casos de violència de gènere l'any 2008. Ho va fer amb una denúncia per violència de gènere de la seva parella. L'ha detingut com a presumpte autor dels fets. El cas estava inactiu des de fa més de 10 anys. Divendres, també a Andalusia, una dona va ser assassinada, a Almeria en aquest cas, i fa uns dies a una petita localitat de Còrdoba una altra dona va ser assassinada per la seva parella. Si es confirmen aquests casos, des que va començar l'any ja serien 16 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a l'estat espanyol, segons dades del Ministeri d'Igualtat. I tot plegat quan fa pocs dies que el Congrés s'ha aprovat la llei del només sí és sí, que situa el consentiment al centre dels judicis per delictes sexuals i elimina la distinció entre l'abús i l'agressió sexual. Parlem de tot plegat avui al Cafè de la Ràdio, conversant amb l'advocada experta en violència de gènere, Esther García. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Maria. Gràcies a tots.
Aquests tres casos en els que ens hem topat en les últimes hores i que al final acaben sent un record, no?, de tot aquest horror i aquesta xacra que tenim a la nostra societat, ens han de fer actuar d'una manera diferent, repensar en certa manera algunes actituds?
Sí, per suposat. A veure, el fet de que hi hagi dones assassinades pràcticament, bueno, ja tenim 16, no?, en aquest any, hem de posar l'accent en el que és la prevenció i la detecció de la violència. Prevenció, perquè tenim en compte que darrerament les parelles assassinades són molt joves, és a dir, cada cop la violència es produeix en parelles molt més joves, agressors joves i víctimes joves, i per tant la importància d'aquesta prevenció ja des de les escoles, des de ben petits, a instituts i fins i tot a l'àmbit universitari. No només prevenció focalitzada en les noies, sinó prevenció focalitzada en els nois i en el professorat, això d'una banda. I de l'altra també hem de posar l'accent, per mi, en el que és la detecció, no? És a dir, actuar abans de que això passi. I aquesta detecció la podem fer des de les primeres línies d'atenció a les dones, no? Des de l'àmbit sanitari i l'àmbit hospitalari, és a dir, no només comunicar quan hi ha una lesió física, sinó comunicar quan una dona va constantment amb determinades somatitzacions físiques que no tenen origen, no?, en una malaltia, són somatitzacions pròpies de patir violència habitual. També aquesta detecció, no?, des del punt de vista dels cossos policials, no?, és a dir, de vegades hi ha dones que van a denunciar un episodi puntual i recent de violència, i hem de tenir en compte que la dona que pateix violència pateix moltes formes de violència, no només una única forma de violència. Va tan aprofundir en aquest punt. I per últim, òbviament, la societat. La societat no podem invisibilitzar o silenciar els temes de violència o arribar fins i tot a normalitzar-los, no? És una xacra social que ens competeix a tots per poder lluitar contra aquesta forma de violència.
I en aquest sentit, amb tota aquesta part com de prevenció i de treballar en aquestes parelles, no?, en aquesta part que ens deies que cada cop són més joves, el propi sistema judicial i el propi camí judicial també ens hauria d'ajudar d'alguna manera?
Per suposat, el sistema judicial és un àmbit transcendental, perquè jo soc de l'opinió com a advocada que ja tenim eines legals que es poden millorar, però tenim eines legals importants per lluitar contra la violència masclista, però ens trobem amb resistències, no?, a l'hora d'aplicar aquestes normes. Recentment es va aprovar al desembre un decret llei català, no?, que establia mesures cautelars molt contundents per lluitar contra la violència masclista, en el sentit que qualsevol o l'obligació, perdó, de suspendre el règim de visites o qualsevol comunicació amb menors quan hi haguessin indicis de violència, quan l'home, la parella, estigués immersa en un procediment penal o quan estigués condemnada. És una norma, insisteixo, que va entrar en vigor al desembre i que, en canvi, els jutjats estan mostrant moltíssimes resistències, tot i que s'acompleixin els requisits en aplicar-les. Per tant, òbviament, ha d'haver-hi un acompanyament quan el sistema judicial i en l'apartat que t'has referit de menors, hem de tenir en compte que la Llei Orgànica de Responsabilitat Penal del Menor és de l'any 2000 que no estava pensada perquè els menors infringeixin violència masclista o fins i tot violència sexual. No hem vist l'increment també d'agressions sexuals comeses a mans de menors, i aquesta llei de responsabilitat penal del menor s'ha de modificar immediatament.
Perquè cada vegada, jo he dit baixat, cada vegada més joves, però estem parlant fins i tot de menors, els casos aquests?
De violència sexual, sí. Estem parlant de menors de 18 anys i fins i tot algun menor de 14, que òbviament és inimputable. Però aquesta reforma de la Llei Orgànica de Responsabilitat del Penal del Menor, insisteixo, s'ha d'abordar el més aviat possible, perquè l'any 2000 era impensable que un menor de 14, de 15, violés amb una dona. I això està passant.
Uh-huh. I per tant està tenint, entenc, que un efecte molt important en aquesta situació concreta de totes aquestes persones, doncs, que passen aquests periples, no?, i aquestes qüestions. En aquest sentit, ja que parlem d'aquestes agressions sexuals, aquesta nova llei, aquesta reforma en la llei del només sí és sí, ajudarà d'alguna manera el fet que s'elimini, doncs, aquesta distinció entre abús i agressió sexual? En què pot ajudar?
A veure, realment aquesta llei és un pas endavant en la lluita contra la violència sexual. És un pas endavant on, com tu bé has dit, Mireia, inicialment treu la distinció entre agressió sexual i abús sexual, treu la distinció entre la intimidació i la violència, i centra el focus en el tema del consentiment. El problema és que el tema del consentiment és un concepte jurídic indeterminat. És a dir, què és consentiment? Perquè la que té la càrrega d'aprovar que no ha consentit és la dona. Llavors, la llei està molt bé, però per aplicar aquesta llei, perquè sí, efectiva, els operadors jurídics encarregats d'aplicar-la han de tenir una formació multidisciplinar i des d'una perspectiva de gènere, perquè encara tenim jutjats on, tot i que la dona ha dit que no inicialment, si s'ha quedat blocada i ja no ha tornat a repetir aquest no, hi ha sales i en jutjats que entenen que sí que hi ha hagut aquest consentiment, no? Per això la importància de la formació multidisciplinar dels operadors encarregats d'aplicar aquesta llei.
Clar, però aquesta formació de gènere, que ja ens explicaves en aquesta primera part, no?, quan deies que, tot i que hi ha aquesta opció, doncs, que està ja legalitzat, que és des del desembre, que si hi ha agressions, doncs, no, es trenqui d'aquest règim de visita, se suspengui, per tant, s'eviti aquest contacte, tot i això no s'aplica, entenc que el que passa és que també cal una reforma, com en certa manera interna, no?, del propi sistema judicial, per entendre les situacions concretes.
Jo crec que més que reformes, que la formació sigui obligada. És a dir, aquesta obligació de formació continuada ja es va establir a la llei estatal del 2004. Estem parlant de fa 18 anys. A cada reforma legal que es fa en matèria de violència masclista s'introdueix un article on es torna a exigir l'existència d'aquesta formació continuada de tots els operadors que treballem jurídics en aquesta matèria. I si cada reforma legal s'estableix aquesta obligació de formació continuada, multidisciplinar i des d'una perspectiva de gènere, jo crec que és perquè no hi ha aquesta formació de qualitat, per dir-ho d'alguna manera, perquè si no es reiteraria aquesta obligació a les diverses reformes legals. Hem de tenir en compte que estem en una societat totalment patriarcal i que l'administració de justícia no deixa de ser una imatge de la nostra societat. És a dir, jutges i jutgesses són persones que tenen les seves mentalitats, els seus estereotips, els seus mites interioritzats, i que això s'ha d'erradicar. I la manera d'erradicar-ho és amb formació, 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 i exigir capacitació professional per, òbviament, jutjar, no?, aquests casos de violència.
Aquesta violència de gènere, no?, creixent, arribant a aquesta situació que expliquem avui, no?, perquè curiosament en pocs dies, no?, hem tingut 3 víctimes mortals i tot plegat, doncs, remou consciències. Dèiem avui, no?, les portes de, justament amb l'aprovació fa molt pocs dies d'aquesta norma del sí a sí. S'està fent passos endavant, és a dir, s'està caminant realment per tirar-ho endavant tot plegat. Què més es podria fer més enllà d'aquesta part dels operadors judicials, que hem repassat, però què més caldria per fer front a aquesta realitat?
Per mi és molt important el tema primer de l'educació, la coeducació, des de la igualtat, i adreçar de nens i nens, nenes i nens des de molt petits, i al davant de l'actuació de la societat. Per mi la societat s'ha de mobilitzar, la societat no pot normalitzar la violència. El que no pot ser és que estiguem veient als mitjans de comunicació, no? Dones assassinades, i ho veiem com una notícia més. O sigui, la violència masclista és una xacra social, està demostrada, no només assassinen dones, sinó que deixen orfes els seus fills i filles, i per tant la societat ha de fer també un pas endavant. Insisteixo, amb eines legals només no erradicarem la violència masclista. Ha d'haver un canvi de mentalitat de la societat. I la societat ens hem de mullar. El que no pot ser és que una dona denunciï, perquè els mitjans de comunicació i des del Ministeri d'Interior, des del Govern, des de l'Estat, es llança aquest missatge de denuncia, denuncia, que t'ajudarem, i després a l'hora de trobar testimonis, que n'hi ha, testimonis de referència, la gent no es vulgui mullar per por, o per altres professionals que han de diagnosticar si aquesta dona pateix una sintomatologia compatible amb haver viscut violència, no?, i arribin a la conclusió que pot ser per violència o per qualsevol altre tipus d'estrès o de fet traumàtic, no? Insisteixo, la societat ha de donar aquest pas endavant, com en el seu moment, amb la sentència demanada, la societat va sortir al carrer i va fer una crida, la societat ha d'anar en aquest mateix sentit contra la violència masclista, no normalitzar-la i no mantenir-nos paralitzats o callats.
Doncs un repte de ben segur de futur que anirem comentant també al Cafè de la Ràdio. Moltíssimes gràcies, Esther García, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
A vosaltres, Mireia. Gràcies. Bon dia.
Que vagi molt bé.